Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts i benvingudes a una nova edició dels oficis del llibre. Avui un oficis molt gràfic en la mesura que això anirà d'il·lustració. Tenim amb nosaltres a la Laia Valdevei, nascuda a Sant Vicenç de Montalt l'any 1991. Laia, sigues molt benvinguda a la ràdio. Què tal?
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
La Laia va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona. En acabar els estudis, se centrava en la creació 3D durant uns anyets, tot i que finalment ha acabat tornant al dibuix. S'ha especialitzat en il·lustració de l'entorn i l'imaginari llegendari català. És autora de les representacions al llibre Mitologia dels Països Catalans, editat per F2, amb textos de Daniel Rangil, entre d'altres. Aquest estiu apareixia, aquest agost, a Editorial Sidillà, centrada a la Bisbal d'Empordà, L'Històries Emboscades, un fantàstic llibre de rondalles de quan la gent vivia a Bosc, en diu, un llibre amb textos de Josep Cost i Antoni Gimeno, i que ha il·lustrat fantàsticament bé la Laia, que ha tornat, ara fa 4 dies, ara fa no res, aquest mateix mes de novembre, a la mitologia amb el Mitologia de la muntanya de Montserrat, editat igualment per F2. Laia, avui això va d'il·lustració, això va de gràfics, però la meva primera pregunta és: què és el primer que mires quan agafes un llibre, Laia?
Home, no puc evitar mirar la portada, evidentment, no? La coberta en general, però crec que sóc força amant dels bons objectes, llavors crec que miro molt qualitat de paper, qualitat d'impressió, no? Allò de que els llibres, avui que podem llegir de manera digital i tal, m'agrada que siguin objectes preciosos i cuidats en tot el procés.
Mm-hmm. Tinc una bona amiga, Laia, que a casa seva havien tingut un restaurant, i amb ella és pràcticament impossible anar de restaurant perquè veu imperfeccions a tot arreu. Tu, a nivell d'il·lustració, quan mires un llibre, ets molt crítica amb la feina que tens al davant?
Crec que només si l'he il·lustrat jo. És a dir, si l'he il·lustrat jo sí que em sembla que els colors mai són els que toquen, que la impressió sempre té algun fall, alguna coseta. Però la veritat és que em passa amb altres companys il·lustradors que quan m'ensenyen els seus llibres amb aquestes mateixes queixes, sempre penso, ep, si ho mires des de fora, no, el resultat és preciós i la sensació és que està molt ben fet, que no desmereix la feina de l'il·lustrador, però sempre hi ha aquella cosa quan ho ha fet un mateix que li trobes tots els errors.
Mm-hmm. Què ha de tenir un bon llibre a nivell d'il·lustració?
Home, jo crec que hi ha moltes maneres, no, d'enfocar la il·lustració d'un llibre. Per mi el que m'agrada molt veure és el caràcter de l'il·lustrador, no? Tant si és perquè s'ha imaginat les històries o el que hi apareix d'una manera molt concreta, tant perquè té un estil o una tècnica que a mi m'atreuen visualment, no? Però suposo que per mi el que fa un bon llibre il·lustrat d'una peça, no sé com dir-ho, potser més comercial o més simplement decorativa, que moltes vegades les il·lustracions fan aquest paper de decoració, és veure-hi una mica que m'hi aporta alguna cosa, no? el caràcter de l'il·lustrador.
De seguida en parlem, però quan feia la introducció del programa d'avui deia que un cop vas acabar els estudis de Belles Arts a la UB, a la Universitat de Barcelona, et vas centrar en la creació 3D i vas dedicar-hi uns anys, però has acabat tornant al dibuix. Per què? O què t'havia tret en un moment donat la il·lustració 3D i per què has tornat al dibuix?
Doncs bé, evidentment hi ha una cosa purament pragmàtica en aquest camí, no? Que és el fet que quan tens 20 i pocs anys i surts d'una carrera com Belles Arts, no tens un futur laboral molt, molt, molt clar ni molt segur, no? El 3D és un mercat que encara és força potent, no? I sempre hi ha feina, que es diu. I la meva primera decisió va ser per aquí. Sí que és veritat que dins del món del 3D hi ha un apartat de la preproducció dels dissenys previs, que li diuen el concept art, que la fan il·lustradors. És a dir, és tot un treball de disseny abans no es posa un equip a crear en 3D, que es fa doncs, en dues dimensions. No? Per tant, es fa dibuixant, que és molt més ràpid i, per tant, més econòmic. Dins d'aquest ofici tan concret, una dels gèneres que més demana que hi hagi gent dissenyant són els gèneres fantàstics, la fantasia, la ciència-ficció, perquè no existeixen referents reals en els quals poder basar els models en 3D. No? I és això el que a mi em va atreure molt, no? El fet de poder-me dedicar a dibuixar fantasia, ciència-ficció i aquestes coses que, evidentment, m'agraden des de molt joveneta. És el mateix que un cop torno enrere i faig el salt al paper, no? I torno a dedicar-me o vaig a buscar un camí més proper al món editorial i als llibres, que és una cosa que evidentment sempre havia volgut fer, doncs mantinc, no? Aquest gust per la fantasia, les històries fantàstiques, els personatges màgics, no? I totes aquestes coses que m'agradaven. Una mica jo crec que aquesta és la meva trajectòria sempre dirigida cap a que m'encanta dibuixar criatures que viuen al bosc i personatges meravellosos.
Uh-huh. D'aquí que entenc que per això t'ha tret el projecte d'Històries Emboscades de Josep Cot i Antoni Gimeno. No sé, com va ser la trobada? Com hi arribes o com et fan la proposta?
Doncs... amb la gent de Sivillà, jo crec que ens coneixíem, és a dir, jo coneixia l'editorial perquè havia llegit alguns llibres seus. Ara potser fico la pota, no? Desconec si en algun moment jo els hi vaig passar algun portfoli, això que es fa, no? De trucar i dir, mira, faig dibuixos, a veure si us interessa. Podria ser que sí, però sé que ens havíem vist en algunes fires i jo crec que més o menys tots dos coneixíem qui era l'altre, no? I em va arribar la proposta, a més, em va arribar doncs, com molt amb tota la intencionalitat, no? De dir, sabem el que fas, creiem que hi encaixa molt bé, no? En un llibre que ens parla, per una banda, de totes aquestes històries que s'explicaven, que per tant inclouen doncs, molta cosa de fantasia, de personatges màgics, de personatges de rondalles, i per altra banda, doncs, això, no? Que no deixa de ser un recull de memòria oral, que per tant manté molt... aquesta cosa de tradició, de preservar i tal, que és, jo crec que totes aquestes dues coses són el que més podria definir la meva feina. Per tant, crec que van anar a buscar una cosa que encaixés ja molt amb el que ells tenien al llibre.
Uh-huh. He llegit en alguna entrevista publicada amb tu, Laia, que dius literalment, el folklore és el que no passa pels estaments polítics, que no s'hi origina, sinó que forma part de la gent del poble. El folklore, dius, és important perquè configura una manera pròpia de pensar el món. Vull pensar que amb aquesta reivindicació doncs, trenques una llança a favor del folklore, a vegades menys tingut, com un gènere menor, com un gènere sense massa importància.
Totalment, totalment. Per mi, quan faig aquesta reflexió, no, de que el folklore és allò que s'origina fora de... ja no només els estaments polítics, sinó de qualsevol organisme de poder, perquè podem pensar que una universitat no és un estament polític, però sí que és un organisme de poder davant la gestió de la cultura i de la presa i la transmissió de coneixements. No? Per tant, tot allò que s'origina al marge d'aquestes situacions en les que hi poden haver interessos darrere... per mi té moltíssima màgia i té moltíssima importància, no? És una cosa molt espontània, molt genuïna, molt que se la fa la gent, no? Evidentment hi ha certs col·lectius amb poder per incidir sobre el folklore, però sempre hi queda aquesta cosa molt democràtica, molt del poble, que per mi és molt important, no? Perquè ens deixa veure com pensaven, què els agradava, què es feia viral, que diem avui en dia, no? Més enllà del que políticament o culturalment o que qualsevol elit volgués posar de moda. No?
Uh-huh. I el nostre país, és un bon país il·lustrador? O tenim prou ben considerats els nostres ancestres o el nostre folklore, perquè estirant el fil de la cita anterior, ni podríem afegir un altre que diu i que deies tu també, estiro paraules teves, de vegades tenim sentiment d'inferioritat perquè pensem que el que és nostre fa de pagès.
Bé, jo crec que no desconec si en altres cultures això és tan exagerat. Jo gairebé podria extendre-ho a tota la cultura occidental, no? Sempre hem tingut aquesta visió del progrés, de la globalització, que menys té tot allò que ve de casa, no? Tot allò que ens ve dels avis, de generacions anteriors, no? Sempre aquesta cosa de mirar endavant, mirar endavant, mirar endavant, no? I com més internacionals i més ens assemblem tots als anglesos o als americans, doncs millor, no? I per mi és un error, és a dir, evidentment, no, que no li gires l'esquena a la globalització i al progrés, i que jo sóc d'una generació que parla anglès des de petits, que hem crescut amb el cinema estranger, amb les, no sé, no, és a dir, sempre
m'ha estat molt manga, bé. I amb el manga japonès, potser, ara que torna a estar en boga el fet de la bola de drac que reestrena o que recupera Televisió de Catalunya, què en penses del manga?
Doncs per mi els japonesos han sabut trobar un exemple, o sigui, una manera de compartir el seu folklore i coses que són molt genuïnament seves i que, per tant, no s'assemblen a lo dominant, que és lo occidental, i fer-les atractives. I per mi són un exemple molt bo de com podem agafar aquestes particularitats locals, aquestes coses que formen part de la tradició, que formen part del folklore, i convertir-les en productes prou comercials com perquè no ens sembli, no sé com dir-ho, ara no vull que soni malament, però que no ens sembli de pagès, que no ens sembli de la iaia, no? Mm-hmm. És a dir, perquè a mi m'arribi un bola de drac, no? I tots els nens de la meva generació creixin amb bola de drac i tinguem tan clars referents que venen del folklore oriental, doncs hi ha d'haver hagut algú amb prou expertesa per crear un producte com bola de drac que s'exportarà per tot el món i que no ha donat l'esquena a les seves pròpies tradicions. No? Mm. Una mica, si volgués fer el paral·lelisme amb alguna cosa aquí, doncs pensaria en els llibres de la Irene Solà. Si la Irene Solà hagués decidit escriure sobre
Canto jo i la muntanya balla.
Mm. Sí, i et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres.
Sí.
Doncs si ell hagués decidit escriure sobre una cosa més global, menys de casa, menys, no? Ens haguéssim perdut uns llibres que parlen en gran part de coses del nostre folklore i que s'han traduït a molts idiomes. Mm. Per tant, jo crec que un cop està molt bé voler fer el salt cap a fora, però crec que està molt bé també no donar-li l'esquena al que tenim a dins.
No ho sé, quins són els referents de Laia Valdevei per a dedicar-se a la il·lustració i amb aquest estil tan detallista, tan mitològic, tan màgic en definitiva, amb què es va inspirar o qui va agafar de referent per conduir el seu estil cap a aquesta línia?
Doncs jo penso que a finals del segle XIX, principis del XX, hi ha una gran fornada d'il·lustradors, especialment anglesos, que combinen molt aquesta cosa, aquest gust per la tècnica ben feta, no? Aquestes il·lustracions que les veus molt treballades, molt, molt complexes i tal, i a la vegada que començaven a agafar doncs, tots aquests referents fantàstics i màgics que a mi m'agraden tant, no? Crec que és el primer germen dels estils d'il·lustració que a mi m'agraden o que a mi m'han cridat més l'atenció són aquests. I cap als anys 80 jo crec que també va haver-hi una gran fornada d'il·lustradors de fantasia que diguéssim que, tot i que jo vaig néixer als 90, són llibres que diguéssim jo ja vaig tocar, no? Pues perquè eren dels germans grans, dels cosins o perquè estaven a casa o pel que sigui. I són jo crec aquests llibres que a mi m'al·lucinaven quan era petita que marquen bastant el que és el meu estil. Sí que és veritat que avui en dia aquest estil s'ha deixat de considerar infantil. És a dir, jo el rebo com il·lustració infantil quan sóc una nena, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que avui en dia la il·lustració infantil va per un altre lloc I són, jo crec, aquestes il·lustracions que ens agraden més als adults, doncs, que als anys 80, suposo que també van llegir aquests mateixos llibres.
I jo me'ls imagino, aquesta il·lustració per mi fa hivern, la millor època de l'any per mirar-se-la, per disfrutar-la, és l'hivern. I des de, ara jo te diria, fins i tot si en tingués a casa, que no és el cas, elabora el foc fent unes torradetes a la llar de foc i tot plegat.
Probablement hi ha alguna cosa de, que, no sé com dir-ho, que traspassa cap al paper, perquè jo treballo al costat d'una llar de foc, probablement tota l'estona amb ja la gata a la falda, vull dir que és bastant aquest ambient, eh?
No ho sabia, eh? Però veus, fa... doncs traspua aquesta sensació, aquest estil d'il·lustració. Escolta'm, Laia, això és un programa de llibres, i sempre, abans d'acabar, no deixem escapar cap convidat sense demanar-li sobre què està llegint. O, pregunta doble, com et defineixes com a lectora i què tens ara entre mans?
Doncs sóc molt mala lectora. És una cosa que la porto com una llosa perquè m'encanten els llibres, però em costa llegir. Em costa trobar els moments, trobar la concentració, no? I tot això. I habitualment són d'aquells lectors que els llibres els hi duren molt, abans no els acaben. I ara mateix, et diria, a la tauleta de nit tinc tres coses. Una és perquè fa poc vaig anar a fer una xerrada i vaig coincidir amb un autor que havia publicat amb Sivillà un llibre de llegendes de la Costa Brava.
Miquel Martín?
Digues?
És en Miquel Martín?
Doncs ara mateix no t'ho sabria dir perquè no el tinc aquí al costat el llibre, però estic convençudíssima que el llibre es diu Llegendes de la Costa Brava i és publicat per Sivillà. Vaig coincidir amb ell, vaig escoltar la seva xerrada i vaig dir jo m'he de comprar aquest llibre. Llavors he reprès un llibre que en el seu moment no vaig poder acabar de llegir perquè és en anglès i encara em costa més, que és Folklore sobre el mar, que és un recull de llegendes i de històries que s'expliquen al voltant del mar a tot el món. Llavors vaig fent aquesta combinació que em va molt bé per contrastar, no? per seguir dins d'un mateix, una mateixa temàtica. I, a part d'això, perquè és l'única cosa que em manté enganxada a la lectura, les dues coses que t'he dit són bastant vinculades a la meva feina i no i gairebé és llegir per feina. I la tercera és una novel·la meravellosa de l'Aniol Florensa que em sembla que no es troba ja a les llibreries, que es diu L'últim esmolet, on els esmolets són una mena de caçamonstres catalans, tota una nissaga d'esmolets, que és bastant, bastant entretinguda i em té bastant enganxada.
Trets molt comuns en totes les propostes que ens recordes. Aquella que deies de la Costa Brava és exactament Llegendes de mar de la Costa Brava. És un recull elaborat certament per en Miquel Martín amb il·lustracions de Llenes Llença.
Aquest mateix.
Fantàstic. Ha passat per aquí Miquel Martín també en diverses ocasions i és un dels autors que ens estimem especialment. Laia, ja per acabar, i ara què? Fetes la mitologia dels països catalans, fetes les històries emboscades, feta la mitologia de la muntanya de Montserrat, cap on va ara el projecte de Laia Valdevei? Què estàs dibuixant?
Doncs ara mateix estic fent un parell de cobertes de llibres per diferents editorials, un parell d'encàrrecs. Pendent de començar, perquè encara que no ho sembli, això es comença molt aviat, els calendaris del 2026.
Que bo!
Sempre F2 treu alguns calendaris il·lustrats.
Sí, sí.
I esperant nous projectes, perquè vindran i jo crec que agradaran moltíssim, tot i que jo encara no hagi començat a il·lustrar-los. Vindran projectes cap a finals del 2025, principis del 26, que jo crec que agradaran molt.
Jo crec que hem de reivindicar, i en tot cas els oficis d'avui vol ser una picada d'ullet a aquest món, hem de reivindicar la il·lustració. Afortunadament, la indústria del llibre està traient uns productes al mercat fantàstiques, amb una qualitat d'edició extraordinària. Un exemple és el llibre que tenim a les mans, els autors del qual van passar per aquest programa, i se'ns va escapar en aquella ocasió, ara ja fa uns mesos, la il·lustradora, la Laia Valdevei. Avui hem intentat tapar un forat, i és que, Laia, hi ha gent que t'estima molt, hi ha gent que ha reivindicat aquesta entrevista d'avui, dient-nos, és fantàstic aquell llibre d'històries emboscades, però a veure si un dia entrevistes a la il·lustradora. I jo me l'he creguda, perquè és un oient molt fidel del programa, que jo m'estimo molt també, i aquí hi ha hagut aquesta cita i aquí hi ha hagut aquesta entrevista. Laia, jo des dels oficis del llibre et felicito efusivament per la feina que fas i als oients els recomano especialment els teus projectes.
Moltíssimes gràcies. Jo també crec que som uns grans oblidats del món editorial i que també cal reivindicar la nostra feina. Doncs, moltes gràcies per donar-me aquest espai, no? També.
Només faltaria. Laia, ha estat un plaer. Moltes gràcies i fins a la propera.
Fins la propera.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Doncs completem programa amb la càpsula de cada setmana dels bibliòfils. Avui passarà per aquest espai Jaume, Massó i Torrents, de la mà de la Judit Cobenya Guàrdia. Judit, benvinguda, què tal?
Molt bé, hem passat bona setmana i mira, us he trobat aquest bibliòfil.
Jaume Massó va néixer a Barcelona el novembre de 1863 i moria al setembre de 1943. Per què és important que perquè el tractem en un espai com aquest?
Doncs perquè és un bibliòfil, i això va d'això. I aquest el porto especialment perquè us sona l'Avens?
Caram que sí, la revista.
Doncs mira, ell va ser un dels fundadors i director de l'Avens, de les primeres etapes. En Jaume Massó i Torrents fou editor, escriptor, era un erudit, i entre altres coses a la seva vida va fundar i dirigir la revista catalanista l'Avens. Aquesta tingué dues etapes. L'Avens, escrit amb S, pre-normalització, pre-Pompeu, 1881-1884, i l'Avens, el 1889-1893. Aquesta fou la precursora del moviment modernista i la que va introduir en el món català autors europeus com Baudelaire, Ibsen, Maeterlinck o Nietzsche. Gràcies a aquesta revista es va canalitzar també la renovació de la campanya de normalització lingüística impulsada per Pompeu Fabra i Joaquim Casas, que fou la base de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, el 1913. O sigui que per això us el porto. Va crear en Massó, juntament amb en Joaquim Casas i Carbó, l'any 1891 va crear la tipografia de l'Avens, és a dir, el tipus de lletra, que fou un referent ideològic i cultural pel país. Editar obres com el Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, el Catàleg dels Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, la traducció del Decameró, segons l'únic manuscrit conegut, allò que us deia, un episodi passat, vam esmentar a l'Isidre Bonsoms, que tenia aquest, doncs, qui es va ocupar d'editar-ho va ser en Massó. I moltes altres obres d'autors com Mañé i Flaquer, Enric Morera, Ignasi Iglesias, Cels Gomis o Eduard Fontserè. I en Frederic Mistral, el Nobel, l'únic Nobel que tenim de la Catalunya Nord. Doncs d'aquesta empresa, d'allà, van sortir revistes destinades al gran públic. No només l'Avens, que era com el dels pensadors i els intel·lectuals, sinó Catalònia, les col·leccions de la Biblioteca Popular, de l'Avens, les col·leccions erudites, com la Biblioteca Hispànica. Va dirigir també la revista de bibliografia catalana i fou un gran investigador dels manuscrits catalans. Va elaborar catàlegs manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid, els manuscrits de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès i el ja esmentat catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. Fou un dels fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans, inspector de la Biblioteca de Catalunya i professor de l'Escola de Bibliotecàries. L'Escola de Bibliotecàries, en vam parlar en un programa fa molt i molt de temps, és un dels capdals, dels eixos, del manteniment de la cultura i de l'expansió de la cultura bibliogràfica d'aquest país. Les bibliotecàries a Catalunya van tenir molta importància. Quan esclata la guerra, tot això se'n va en orris. Doncs ell va ser un dels profes d'aquelles bibliotecàries. El 29 va viatjar a la Biblioteca Nacional de París per veure com la tenien organitzada i com organitzaven la secció d'estampes per introduir millores a la secció d'estampes i mapes de la Biblioteca de Catalunya, d'on també en fou director. I a més, com molts d'aquests intel·lectuals, també era membre del Centre Excursionista de Catalunya, d'on també fou president, al igual que president el 1927 de l'Ateneu Barcelonès. Vaja, que va presidir moltes de les institucions, seria perquè valia alguna cosa.
Segur que sí.
Els seus fons són a la Biblioteca de Catalunya.
Mm-hmm. Doncs Jaume Massó i Torrents, que ha completat el programa d'avui de la mà de la Judit Cobeña Guàrdia. Gràcies, Judit. Fins la propera.
De res.